Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
President del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, comença avui la ronda de contactes per proposar un nou nom per esdevenir president de la Generalitat de Catalunya. Sobre la taula hi ha la figura de Jordi Sánchez, que no ha rebut l'aval de la CUP aquest cap de setmana. De l'actualitat política de les últimes hores a Catalunya i també de l'actualitat política sabadellenca, òbviament, en parlem amb el primer secretari del PSC a la ciutat i diputat socialista al Parlament, Pol Gibert. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Avui el PSC es troba amb Roger Torrent. Quin candidat proposaran els socialistes?
Doncs jo crec que és al revés, bàsicament. El president és el qui fa la ronda de contactes proposant algun candidat, no? Amb el qual escoltarem la seva proposta, que tot semblaria, com deies tu ara, que és el Jordi Sánchez, amb el qual tot semblaria que n'apoya el president de la Generalitat en breu, amb el qual hem d'esperar alguns dies més encara a veure com ho solucionem tot plegat.
Què els sembla, però, el nom de Jordi Sánchez?
Em sembla una mica reiterar amb l'error que hi havia abans, no? L'expresident Puigdemont doncs, no podia optar a ser president per la seva condició actual, no? I el candidat Jordi Sánchez tampoc, perquè bàsicament tothom sap que seria impossible governar des de la presó, amb la qual cosa el que esperem és que sigui un candidat que pugui optar a governar amb totes les seves plenes condicions, i això de moment doncs, no es dona.
Els altres noms que hi ha damunt la taula podrien ser Rull, Turull, aquests noms com els veurien des dels socialistes?
Doncs sembla que hi ha com un full de ruta nou, en el qual doncs, el primer Carles Puigdemont, el segon Jordi Sánchez, el tercer Turull-Rull, no? I potser la quarta doncs, és Artadi, no? Segurament. Jo crec que no sé si és una descalada prevista del conflicte, en el qual el primer és el que més problemes presenta i l'últim el que menys, no? I van jugant diferents fases. El tema és que inclús entre el bloc independentista ja diuen que no volen Jordi Sánchez, amb el qual sembla complir que pugui sortir i sembla que estan abocats a un nou candidat o un nou procés de contacte, també.
Els ha sorprès el posicionament de la CUP aquest cap de setmana?
La CUP és com és i funciona com funciona, no? Amb la qual cosa, sorprendre't, doncs, potser sí, però jo crec que a hores d'ara també s'ha tots coberts una mica d'espant, no? Hem vist coses respecte a la CUP, doncs, en tot tipus de sentits i decisions a última hora, amb la qual cosa, jugar-te tot aquests quatre diputats a la CUP, diguin sí o no, doncs, provoca aquest tipus de situacions.
Els comuns han dit que es veuen donant alguna mena de suport a un candidat que sigui d'Esquerra Republicana, però que no veuen clar fer-ho en un candidat que vingui de Junts per Catalunya. Als socialistes els passaria una cosa similar per allò de l'eix a dreta-esquerra?
El problema ara mateix és que fer president un candidat d'Esquerra Republicana que el que vol és continuar amb el full de ruta independentista i, per tant, no solucionar els problemes que tenim actualment, doncs no és viable, el president no hi serà aquí, evident. No? Els comuns, en comptes de, diguem, prioritari social, que sembla que és el que tots voldríem, el que farien jo crec que és encara perpetuar més a l'eix independentista, perquè Esquerra Republicana, evidentment, el que no abandona és el seu full de ruta, amb la qual cosa ens costa entendre també aquesta jugada, perquè sabem que s'ha abocat a un fracàs novament.
Però, de fet, aquest cap de setmana Jordi Tardà ha parlat en un article publicat al Periódico on aposta per teixir ponts entre Esquerra, PSC i els comuns. Això podria anar en la línia d'aquest possible suport del PSC a una investidura d'un candidat d'Esquerra?
Jo crec que l'article de Tardà no s'ha de llegir com el que és. Jo crec que és un canvi de posició paulatina de gent d'intre d'Esquerra, no d'Esquerra segurament, sinó gent que comença a veure que això no va com ells volien i que comença a canviar de posició. Però també cal recordar que gent del seu propi partit doncs, ens va convidar a marxar al Parlament si no ens agradava el que veiem, com és la secretària general del seu partit, Marta Rovira, o que el seu company al Congrés dels Diputats doncs, ens otorga més insults que alabances diàriament, no? Amb la qual cosa està bé que faci un article en aquest sentit, però això ho ha acompanyat de fets i no paraules.
Però en qualsevol cas, el que sí que és cert és que s'ha parlat des de diferents sectors, des de l'àmbit d'analistes polítics analitzant la situació que està passant, sobretot al Parlament de Catalunya, dient que en aquests moments hi ha com dues línies de veure el camí cap a la independència, la línia que estaria marcada per Junts per Catalunya i potser també per part de la CUP, que és anar directa cap a la República, i la línia que mantindria Esquerra Republicana, que es basaria potser en eixamplar aquesta base de l'independentisme, en el qual també s'entén l'article de Joan Tardà i aquesta mà estesa a Republicà, als socialistes i als comuns, no? Ho veu també en aquesta línia? Veu aquesta divisió en la línia del que explicàvem?
No sé, com comentava abans, jo crec que hi ha Esquerra Republicana o gent d'intre Esquerra Republicana doncs, comença a veure que el full de ruta que hi havia previst doncs, no funciona i per tal s'ha de començar a modificar. No? Que això és evident i que comencen a donar-se compte que cal diguem, ser acurats amb el principi de realitat. El que passa és el que està passant i tot el que quedi fora d'aquí, doncs, evidentment, ens pot agradar assumir a truites, però el món és com és i, per tant, l'hem de gestionar tal com es presenta. No? D'això, aquest article d'en Tardà faci canviar la seva posició com a partit, doncs jo tinc dubtes, perquè fa pocs mesos vam veure com Esquerra Republicana va trencar pactes locals i consells comarcals a tota Catalunya, no? Pel simple fet de diferències en l'Eix Nacional amb el PSC i Esquerra Republicana, amb el qual que ara cada tres mesos hi hagi un canvi radical en l'altre sentit, doncs sembla complicat d'entendre.
El motiu al darrere d'aquests trencaments de pactes era el suport del PSC a l'article 155. Vull dir que era en aquesta línia, no?, la que s'entenia, tot aquest context.
I, evidentment, el 155 va venir implicat després d'una decisió de proclamar la República unilateralment des d'una autonomia, amb la qual no podem lamentar-nos els efectes a causa de les nostres accions, amb la qual això era, evidentment, que passaria. Ells ho sabien i van decidir tirar pel dret, amb la qual lamentar-se després i culpar els altres doncs és poc madur.
Li sembla una bona estratègia, però, la d'intentar eixamplar la base de l'independentisme aturant-se i tornant a refer ponts com vol fer Esquerra Republicana?
Sí, però jo diferenciaria el que és eixamplar la base independentista, que és el seu deure, si volen algun dia tenir majoria, no?, amb el que és tenir ponts amb el PSC. El PSC, per molt que hi vulguin tenir ponts, no serà independentista, amb la qual aquí no hi ha res a fer, no? Però, evidentment, la majoria social que recolza l'independentisme no és suficient per fer pràcticament res. Amb la qual cosa, és normal que ho vulguin fer, però, evidentment, va votar molta gent a les últimes eleccions, amb la qual cosa es preveu complicat eixamplar aquesta base en els propers anys, almenys.
I creu que l'actitud que està tenint el Partit Popular, el PSOE també amb algunes declaracions, ajuden en la línia d'eixamplar aquesta base de l'independentisme per allò de la guerra típica des que en Madrid, permeti'm el reduccionisme, en Madrid no hi ha res a fer?
Jo sempre acostumo a dir, perquè em sembla que s'ha de remarcar, que Madrid, com a concepte que tenim des d'aquí moltes vegades, no, i ho fan servir tots, això és transversal, hauríem de començar a ser més acurats, perquè Madrid també representa Madrid com a capital, és una capital governada per gent progressista d'esquerres, no, i oberta de ment i que vol ajudar com fos possible aquí, no? I a l'est d'Espanya hi ha molts companys, l'altre dia teníem en Ximo Puig, que defensava ell la reforma federal com a solució al conflicte, no només a Catalunya, sinó amb resta d'autonomies, no? Amb la qual Espanya és molt més diversa del que ens agrada a vegades pensar en coses d'aquí, no? Amb la qual també hem de tenir en compte que hi ha aliats a l'altra banda en diferents sectors. Evidentment, actituds determinades, el Partit Popular sobretot, doncs no ajuden ni molt menys, però des de fa anys, vull dir, des de la recollida de firmes contra l'Estatut fins a declaracions de fa pocs dies, no? Amb la qual el PP sembla que més està immersa en aquesta guerra amb Ciutadans, a veure qui és més dretes i més nacionalista, no? Amb la qual amb aquesta carrera cap a no sé on, doncs estan immersos i per tant no crec que ajudi les seves declaracions ni les que poden fer en el futur.
Què hauria de passar, però, perquè hi pogués haver un pacte o un acord entre Esquerra i el PSC?
A quin nivell?
Al nivell, doncs, per exemple, per investir un president d'Esquerra Republicana.
Jo crec que, si jo recordo malament, el nostre candidat a presidència, Miquel Iceta, ho va dir en la campanya electoral. El que hauria de fer Esquerra Republicana és una cosa que no farà mai, que és renunciar a la independència, al seu full de ruta, i, per tant, que es posés en un escenari de purament social, no? I això, com que no passarà, doncs és difícil contemplar una aliança d'aquest tipus.
Entès la decisió de Carles Puigdemont de fer un pas al costat?
Jo que no entès com no ho ha fet abans, diguem, no? Perquè gent que es precia de ficar el país per davant de tot i que trigui tant a veure que ell és un problema per aconseguir un govern en aquest país, doncs m'ha costat entendre com no ho ha fet abans.
Qui hauria de ser un bon president per la Generalitat de Catalunya, al seu parer? Tenint en compte com tenim l'arc parlamentari, eh? Òbviament ja m'imagino qui pensa vostè com a bon president, eh?
Sense posar noms, diguem, idealment, no? Hauria de ser un president, doncs, com deia abans, que si pogués dedicar plenament a la funció de president, que evidentment residís a Catalunya i pogués dedicar-s'hi plenament, però també algú que pensa en els problemes del dia a dia a la gent, que aquest país fa temps que no s'hi dedica, segurament, no? Problemes que coneixem tots, com la sanitat, l'educació, l'ocupació, no? Perquè aquest país té demandes que es van acumulant durant anys, que l'Eix Nacional l'ha tapat en molta part i, per tant, també cal posar-se al dia amb aquests temes, no? I per mi això, juntament amb un president que, evidentment, sembla obvi dir-ho, però que complís la legalitat vigent, doncs seria un president que complia els requisits.
Inés Arrimadas podia ser presidenta amb el suport del PSC. Li pregunto perquè quan va ser aquí Joan Garcia, diputat per Ciutadans, ell explicava que Inés Arrimadas no havia pogut arribar a la presidència perquè els comuns no estaven d'acord en votar-la. Això vol dir que els socialistes sí que ja estaven d'acord en votar Inés Arrimadas com a presidenta?
Jo t'acabo de posar tres condicions. Una, no?, que estigués aquí, Inés està aquí en aquest cas, no?, que complís la via legal, jo crec que Inés la compliria, no?, però la segona, evidentment, és que prioritzés els problemes socials i crec que Inés no ho farà, no? A més, és evident, aquests dies estan presentant el seu programa contracte únic, amb el qual és, diguem, un acomiadament lliure, pràcticament, no?, amb el qual aquí no ens hi trobarem.
Es veuen anant a unes noves eleccions?
Jo crec que ningú vol, sincerament. Jo, com molts de nosaltres, parlem molt diàriament amb diputats d'altres partits polítics, no? I comentem la jugada, no? I expressen tots que ningú vol anar a noves eleccions perquè considera que un cop ha votat tanta gent, amb eleccions rècords de participació, la gent ha decidit ja què vol, qui vol que es representi, no? Amb la qual també és una mica el deure nostre ara de posar-se d'acord que la majoria independentista per trobar una solució. Tornar a cridar la gent a que voti després d'una participació massiva en tan poc temps es pot fer, però crec que no seria la millor decisió ni molt menys.
Mentre aquest acord no arriba, el cert és que Catalunya segueix instal·lat l'article 155, excepte el Parlament de Catalunya, que sí que ja té unes majories conformades amb Roger Torrent com a president. Creu que... Quines són les conseqüències que creu que està tenint aquesta aplicació de l'article 155 per l'autogovern de Catalunya?
Bueno, evidentment, l'autogovern s'ha reduït als mínims, no? I això és el que van anar avisant des del principi. Jo recordo fa mesos que deien... els que en teoria defensen el major autogovern possible, que és la independència, no, posaran en jaque l'autogovern actual, i evidentment ha sigut així. Ens estem barallant per tenir un govern plenament vigent i que, per tant, recuperar l'autogovern que teníem abans. No estem lluitant per més ara mateix, no? Amb la qual cosa, en comptes de fer un pas endavant, hem fet 3 passos endarrere, i això, evidentment, afecta la nostra autonomia diària, que la tenia com a Parlament, perquè el Parlament ara mateix està en marxa, diguem, però no pot tampoc doncs, aprovar encara mateix controls al govern i companyia, perquè el 155 està en marxa, no? Amb la qual cosa, és més important que mai que el govern estigui en marxa. Sigui el govern que sigui, en aquest cas, i la majoria que hi hagi, però que el govern estigui en funcionament perquè se'l pugui controlar com és normal en un Parlament.
I aquí els podria dir, però, que vostès són corresponsables de que aquest article 155 estigui en marxa, en tant que el van votar.
Evidentment, són corresponsables d'una decisió que era òbvia després d'una altra decisió, no? Com abans se comentava, quan un govern d'una autonomia decideix saltar-se les lleis vigents, decideix saltar-se la Constitució, l'Estatut i tot el que hi ha per endavant, el reglament del Parlament, després sembla que hi ha 5 avisos del Tribunal Constitucional que el president Puigdemont col·leccionava com si fossin cromos, no? I que passaven per alt, evidentment hi ha un punt que has de dir prou, no? I aquí és el punt que ningú volia arribar, però que malauradament hem arribat. I jo crec que el PSC ha fet tot el possible per no arribar aquí. I hem fet recursos al Constitucional abans per intentar prevenir aquest moment. Vam intentar que el Parlament no es dugués a terme per no creuar aquesta línia vermella, no? Però arriba un punt que si el govern va decidir tirar pel dret, poca cosa podíem fer i lamentablement estem aquí. Ara bé, el que cal fer i el que cal demanar a la majoria independentista és que facin un govern com més aviat possible perquè surti el 155.
Però en les darreres setmanes hem vist els efectes del 155 en coses pràctiques com en la immersió lingüística, no? Que s'ha tornat a posar en entredits, s'han vist manifestacions... clar, amb tota aquesta situació que s'està produint, més que menys, no sé si els porta a pensar en totes les conseqüències que està tenint aquest 155.
El tema de inversió lingüística que és directament una burrada, deixem que ho digui així, no? Perquè el intentar utilitzar un article que temporalment et dona, diguem, certa gestió de l'autonomia de manera temporal i acotada en el temps per canviar una cosa de model profunda com és la inversió lingüística em sembla també fora de lloc. I així ho ha dit el PSOE, ho ha dit el PSC i em sembla, diguem, una cosa que té bastant consens en aquest país, no? L'altra banda és que el 155, tot i ser és criticable i no ens agrada i volem que surti ja mateix, diguem, el país ha seguit funcionant, diguem, a medio gas, diguem, però ha seguit funcionant, no? Amb la qual cosa, tampoc podem demanar que una situació excepcional com era aquesta, el país seguís com si no passés res, perquè aquí algun dia algú va decidir que acabaran totes les línies vermelles, amb la qual cosa, conseqüències òbvies n'hi havia, no? I ara ens lamentem del que està passant, doncs alguns ho vam avisar i per gràcia doncs va passar finalment.
Deixa'm que li pregunti, ja que el tenim aquí per Sabadell, perquè falta un any i mig... una mica menys ja, per les eleccions municipals. Com encara el PSC el camí cap a les municipals?
Doncs jo crec que amb optimisme i amb decisió. Diguem, dues paraules claus perquè, evidentment, aquesta ciutat ha viscut durant els darrers 3 anys una situació de transició, provisionalitat, una cosa, diguem, una mica d'impàs, no? I, evidentment, crec que el 2019 serà un any clau per decidir noves majories a Sabadell, no? I el PSC, amb una aposta renovada, doncs segurament estarà allà per tornar a reclamar el lideratge de la ciutat i posar Sabadell on es mereix, no? Jo crec que l'actual govern de la ciutat senzillament s'ha desgastat, t'ho diuen els seus membres pròpiament, no? I veus que és un batiburrillo entre ells que no saben ben bé cap on van, no? I a més, ara que comença mitja campanya electoral, doncs ja és una discrepància absoluta en molts temes, no? En qual cal retornar a Sabadell, segurament, a un camí que no havia d'haver donat mai, un camí on hi hagués lideratge de la ciutat, on hi hagués un rumb marcat, sapiguem a què juguem, què vol ser Sabadell en els propers 10 anys, no? I ara mateix no ho sabem. No hem viscut cap gran inversió, cap gran canvi a la ciutat i, per tant, també és lamentable aquests darrers 3 anys.
I amb qui de cap de llista?
com tu deies, falta un any i mig. Any i mig, falta molt temps encara per decidir qui serà el nostre cap de llista, amb la qual això el partit decidirà en el seu moment qui és la millor persona per liderar el projecte socialista de Sabadell, però també t'he de dir que els darrers anys el PSC de Sabadell ha canviat molt i amb la qual també hi ha molta gent disposada a poder ajudar en aquest procés.
Per la ciutat ja fa temps que el nom de Marta Ferrés ressona com a possible alcaldable socialista.
Bueno, Marta Ferrés, sens dubte, és un valor molt important per nosaltres, igual que són altres companys, no? Per tant, nosaltres comptem amb tots ells. Evidentment, no podem perdre talent en un partit com el nostre si volem recuperar la ciutat, amb la qual Marta Ferrés, sens dubte, jugarà un paper.
Tenen la intenció d'escollir-la o d'escollir el candidat a través d'unes primàries?
Evidentment, el nostre procés està marcat com a tal, això ja és obligat. Per tant, nosaltres fem aquest exercici de democràcia interna per escollir el nostre candidat.
Quan podrien ser aquestes primàries?
Doncs encara no hi ha data marcada, amb la qual també, com que deies tu molt bé, falta un any i mig, doncs suposo que ho anirem marcant amb el temps.
I tenint en compte que seria una persona, si fos Marta Ferrés, és cert que no seria una persona nova per la ciutat, ha estat regidora, per tant la ciutat la coneix, no seria bo començar a treballar ja per poder-la donar a conèixer a la ciutat i per poder marcar aquest canvi que diu vostè mateix que hi ha hagut dins del PSC de Sabadell?
Jo, com et deia, cada un any i mig queda molt temps per fer aquest tipus d'exercici que comentaves. No? Això també s'ha de marcar quins tempos tenen la campanya electoral, això cada partit dissenya els seus models de campanya, no? Amb el qual tindran temps per seguir tot plegat. Però en tot cas jo crec que el PSC, a part de candidat que presenti o candidata, doncs, té altres coses a oferir, com és un programa de govern potent per una alternativa a aquesta gent que governa ara mateix.
I entre les persones que podrien presentar-se hi podria ser Pol Gibert?
No crec que sigui així. No crec, perquè evidentment tinc molta feina de més al Parlament, evidentment. També dirigint el partit aquí des de la part més orgànica, amb la qual cosa no he intentat els meus plans ara mateix presentar-me a res.
No li crida l'atenció a la política municipal?
La política municipal, que també t'he de dir que he descobert en els darrers temps, diguem, no? Jo estava molt focat en la política més al Parlament, no? Doncs sí que evidentment és molt diferent a la política autonòmica. La política autonòmica doncs, és més de decisions, més en un sentit més teòric, segurament, no? Però la política local té la seva part, diguem, satisfactòria, que és la relació directa amb els veïns, no? amb la gent que et rodeja i que poder solucionar la seva vida amb decisions concretes. No? I això també té una part d'encant. No? Però, bueno, en tot cas, també l'estic descobrint ara, amb la qual també hi ha temps per decidir aquest tipus de coses.
Divendres coneixíem la sentència absolutòria del cas Bemba i durant el judici l'exintendent de la policia municipal, Jordi Rubiralta, deia que les ordres les havia donat directament l'exalcalde Manuel Bustos. Com veu la resolució judicial d'aquest fet i sobretot les afirmacions que es van fer en seu judicial al voltant del cas Bemba?
Doncs la veritat és un cas que jo, com va succeir el cas Bemba, que fa molts anys, massa anys...
14 i mig.
14 i mig, ben sabut. Jo era molt petit llavors com el cas Bemba, no? Però és un cas que sempre ha anat rodejant la ciutat, sempre ha sigut un cas que estava allà permanentment, no? I per tant jo crec que amb aquesta sentència el que fa és un carpetazo a un tema que portava molts anys a sobre la taula, que per tant sabia també, jo crec que s'havia de solucionar d'alguna manera, i que el jutge ha decidit que amb tants anys després era impossible quasi deduir què va passar en aquell moment, no? Amb el qual em sembla que és correcte també que es doni carpetazo amb aquest tema. Però també em sembla que intentar utilitzar sentències judicials a Sabadell en favor o en contra d'uns i altres doncs és una pràctica reiterada que hauríem de començar a oblidar. No? I ho hem fet tots en aquesta ciutat i hauríem de començar també a apartar aquest tipus de pràctiques.
Però en qualsevol cas, hi ha una reflexió interna dins del PSC tenint en compte les afirmacions que feia l'exintendent Jordi Rubiralta assenyalant a l'exalcalde Manuel Bustos directament com a persona que havia donat l'ordre, o aquesta reflexió arran del cas Mercuri està més que feta?
Fer la reflexió sobre una cosa que va passar fa 14 anys amb gent que no hi és al partit es pot fer, diguem, però no té cap tipus d'implicació pràctica, no? Com et deia, Manuel Bustos no està al Partit Socialista de Sabadell en aquest moment, amb el qual fer la reflexió sobre un tema que nosaltres no hi érem i que no podem valorar perquè no estàvem allà, doncs el que digui el jutge doncs, en aquest cas serà acatat com no pot ser d'una altra manera.
Pol Gibert, gràcies per haver-nos acompanyat avui, el primer secretari del PSC Sabadell i diputat socialista al Parlament. Gràcies per haver vingut just el dia en què comencen els contactes i que precisament avui al matí tenen el contacte per part dels socialistes amb el president del Parlament. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Un plaer, com sempre.
Que vagi molt bé.